Bé, doncs, anem a tornar a començar. Espero que hagueu recarregat piles amb el cafè, perquè ens esperen també unes presentacions molt interessants. A partir d'ara, ara venen dos estudis de cas. El primer cas és dels museus de Bristol. No estan físicament aquí, però estan online i respondran les preguntes en directe després de la presentació del vídeo. El vídeo és la presentació és a càrrec de Fake Artist, que és la responsable de continguts digitals dels museus de Bristol. S'encarrega de la gestió de diversos llocs web i plataformes dels museus, vetllant perquè les necessitats dels usuaris es mantinguin al centre dels productes i serveis digitals, tant presencials com en línia, amb un interès especial en l'estratègia de continguts. I també hi haurà de presentador en Marc Pajac, que és el responsable de l'equip digital dels museus de Bristol, amb competències que abasten la digitalització, els llocs web, les dades de públics i la tecnologia audiovisual. Experiència en interoperabilitat de sistemes, gestió de col·leccions, bases de dades i anàlisi de dades. I, com ell mateix diu, té una gran passió per les col·leccions d'història natural. Per tant, ara ens parlaran sobre aquest cas dels museus de Bristol, centrat en les galeries d'àudio per a públics presencials i en línia. Per tant, entrem al vídeo. Gràcies.
Hi, everyone. I'm Marc Pajac, head of...
Hola a tothom, sóc Marc Palla, cap de Transformació Digital i jo sóc Kai Curtis, d'Experiències d'Usuari i Comercialització a Bristol Museum. D'aquí hem vingut a parlar de les audiogaleries per a públics físics i virtuals. Hem estat treballant en diferents projectes de contingut d'àudio en els darrers anys, tant in situ com en línia, i farem un repàs dels nostres procediments, fins on hem arribat i quins seran els propers passos. Bristol Museums inclou Bristol Museum and Art Gallery, M-Shed, Blaze Museum, Georgian House Museum, Bristol Archives i The Red Lounge Museum. En conjunt rebem unes 750.000 visites presencials i unes 2 milions de visites a la web. El contingut àudio als museus no és nou i remuntant-nos dècades en la història fins a aspectes més recents com els podcasts i altres eines experimentals. Així doncs, tenim continguts àudios als museus com els quioscs on fem servir altaveus o auriculars per reproduir àudios, també dispositius d'àudio descripció i audioguies fent servir els dispositius propis o dels usuaris mateixos. També hem fet molt en línia, en contingut àudio, amb productes com ara podcast i també història, narracions orals o gravacions sonores de les col·leccions. Quan parlem del contingut àudio, in situ, hi ha hagut molts canvis en els darrers anys, però també algunes coses romanen com sempre. Aquí veiem un post amb un blog que vaig escriure el 2018 quan m'estava estirant dels cabells amb totes les peticions que rebíem de codis QR als museus, quan en realitat les dades analítiques es mostraven que la gent no utilitzava realment els codis QR. Abans de la Covid la gent no sabia ben bé què eren els codis QR, que calia tenir una aplicació al mòbil per poder escanejar el codi QR, i també teníem coses com vèiem, per exemple, d'una exposició de l'època de Grace and Pelly al Bristol Museum i Art Gallery, que a no ser que hi hagués un personal a la sala que els facilités l'ús del codi QR que els donés auriculars, la gent no feia servir els codis QR. Ara veiem, però, que hi ha molta més gent que té dispositius propis, la majoria dels usuaris té dispositius propis i els poden utilitzar a les galeries, i la gent ja sap per a què serveixen els codis QR. A Bristol Museum ens interessen diferents casos d'ús i comportaments del públic. En aquest cas ens centrem en visitants en persona i en línia, com poden canviar les preferències pel que fa a continguts d'àudio. La llargària dels continguts d'àudio, la diferència entre els continguts en sala i en línia, amb també quan hem inclòs continguts àudio en exposicions, el temps màxim que està disposat a escoltar la gent un àudio és de 40 segons, i això ho volíem posar a prova i veure si hi havia algun canvi en relació al públic en línia. Volíem saber si la gent vol escoltar contingut d'àudio abans, durant o després de la seva visita presencial, quina mena de contingut d'àudio els podria interessar i com funciona tot això en connexió amb els continguts visuals als museus. Els diferents tipus de contingut que hem analitzat, pel que fa a continguts d'àudio, hem estat analitzant audiodescripcions. Això seria com una descripció visual d'allò que trobem al museu. Això més en termes d'accessibilitat, doncs per persones amb problemes de visió, que potser no hi veuen bé. O audioguies, que és una guia més general, més genèrica, sobre una exposició, una peça o un museu. A vegades també rebíem continguts dels equips de les exposicions, que era material complementari a l'exposició en si. Podria ser una gravació d'àudio addicional d'una temàtica relacionada amb el que s'exhibeix a la galeria i també contingut independent. Hi ha visitants que potser accedeixen al museu i els volem explicar els podcasts que puguem tenir. El projecte del qual es parlarem avui és la primera vegada que hem fet servir estudis analítics per fer un seguiment de l'ús del contingut àudio al museu. Parlant de contingut d'àudio, ja sigui presencial al museu o en línia, hem fet servir diferents eines al llarg dels anys per oferir aquest contingut als usuaris o visitants. Hi ha avantatges i inconvenients pel que fa a l'ús de plataformes de terceres parts en comparació amb productes propis per reproduir continguts d'àudio en el passat. S'han fet servir sobretot plataformes externes com SoundCloud, Bloomberg Connect, tot i que més recentment també per Connect. I el que hem vist és que fer servir el SoundCloud dins dels museus és bo pel que fa, perquè és una solució ràpida. Per tant, si no podem tenir el contingut en un altre lloc, el podem afegir al SoundCloud, podem afegir un codi QR al museu perquè la gent pugui reproduir el contingut. Però el que hem vist també és que amb les plataformes de terceres parts hi ha menys control sobre les actualitzacions i a vegades ens trobàvem en què quan els usuaris entraven en un museu escanejaven un codi QR per una audioguia i l'únic que rebien era una notificació de SoundCloud demanant que es descarreguessin l'aplicació de SoundCloud i no el contingut. I clar, això feia que la gent no s'interessés en absolut en el contingut. Hem fet proves també en els darrers anys amb albergar el contingut àudio internament als museus i amb això vull dir que fem servir els nostres propis servidors o plataformes web pròpies per emmagatzemar el contingut que després podem reproduir a través dels dispositius dels usuaris. I com veuen, aquí hi ha molts avantatges i inconvenients per les diferents modalitats. Una de les principals limitacions que hem vist com a servei museístic municipal és que quan fem servir plataformes de terceres parts per allotjar el contingut, això vol dir que hem de pagar per l'ús de la plataforma i hem de rebre el finançament per poder-ho fer. I hem de tenir establerts els procediments per poder pagar una subscripció. I aquest és un dels obstacles principals que hem detectat sovint. Hem de ser imaginatius a l'hora de fer-ho, tenint en compte les limitacions que tenim pel que fa al finançament i també les limitacions pel que fa a la tecnologia i als sistemes implantats als museus. Aquí veiem un exemple d'una limitació en la pràctica. Aquí tenim el compte SoundCloud, al qual vam accedir l'altre dia. La targeta de crèdit que fem servir com a equip estava sobrecarregada de pagaments. SoundCloud no va poder cobrar la subscripció i van estar a punt d'eliminar tot el contingut àudio i no teníem cap control. Per tant, ens trobem la correcuita intentant arreglar aquests problemes i també des del punt de vista de l'usuari, SoundCloud els reenviava una pàgina per descarregar-se l'aplicació. No era una solució ideal i va haver de trobar una de més adient. Com a equip reduït en una realització d'un tamany, una mida ja anem de ser curosos amb el pressupost, el temps i els recursos, com segurament vosaltres també. Som uns grans defensors de crear una única vegada i divulgar-ho per moltes cadenes. I això ho intentem fer cada cop més, especialment pel que fa al contingut digital. Així doncs, si podem crear un contingut i publicar-ho a diversos llocs, això voldrà dir que podem fer un millor seguiment, podem arribar a més gent i podem tenir un control més gran sobre el disseny i l'aparença dels continguts i també podem anar actualitzant els continguts amb més regularitat. Estem participant en un projecte de recerca que es diu Let's Get Real. L'any passat ens vam centrar en l'àudio i com s'accedeix i s'utilitza l'àudio als museus per veure com els usuaris, els museus, accedeixen als materials d'àudio. Com segurament fan molts de vosaltres, fem servir les eines de Google Analytics per registrar usuaris i visites i participació en el panorama digital. Més recentment hem fet servir Google Analytics GA4 i per nosaltres ha estat més difícil entendre els canvis i poder seguir utilitzant la plataforma. El que és més fàcil és poder-ho connectar-ho amb Looker Studio, un programa, i aquí veiem un exemple d'un panell de control que de manera interactiva ens permet explorar com els usuaris visiten les nostres pàgines web. A la dreta veuen els noms bristolmuseums.org.uk, shop, col·leccions, exposicions i arxius en línia. La gràfica ens mostra el nombre de visualitzacions en el temps i és interactiu. Podem filtrar per data, per paraula clau, a la pàgina URL. És una manera que fem servir d'explorar l'activitat en el temps i els efectes de les campanyes de màrqueting i per saber si les nostres exposicions són populars. A més de registrar les visites a les pàgines web, la interacció amb les pàgines web, Google Analytics també emmagatzema tota una sèrie de registres i veiem aquí a la dreta un menú desplegable d'uns panells de control que mostren els actes que registra Google Analytics, visions, participació, però també ens mostra els clics, la navegació, els filtres i també podem veure el progrés de materials d'àudio. Ens mostra com la gent actua, interactua amb la multimèdia i fem servir les pàgines web per emmagatzemar continguts d'àudio als museus. I això també ho registra Google Analytics i estem intentant entendre el comportament dels usuaris a les galeries o als museus. Això ho volíem explorar, vam afegir més interaccions a Google Analytics per veure fins a quin punt els usuaris reproduint els continguts. Hem fet una col·laboració amb una agència per alimentar Google Analytics 4 perquè a banda de veure quan es reprodueix la gent, podem veure si la gent escolta un 20, 30, 40 o 100% de la seva àudio. I semblava una bona manera d'entendre si és eficaç o no el material àudio als museus. Aquí veiem una captura de pantalla de Google Analytics 4 que mostra el seguiment que es fa dels arxius d'àudio. Tenim aquí l'exemple d'una exposició de fotografia de natura i aquesta taula ens mostra el percentatge de temps. per exemple, la gent que només escolta el 10%, el 20, 30, fins al 100%. I estem afegint matrius per veure si els materials àudio són efectius. En 5 anys s'han reproduït 2.000 clips i un 50% s'havien escoltat de principi a fi. Va ser bastant interessant. També veiem cada usuari escoltava unes 4 pistes d'àudio i el principal que podem veure a la taula és que normalment escolten les introduccions de les peces museístiques. Hi ha gent que no escolta tot el que està disponible en quant a material àudio. Així doncs, això ens diu que hi ha una demanda per materials d'àudio als museus i ara podem mesurar fins a quin punt la gent escolta els materials d'àudio, però queda molt per fer pel que fa als materials audiovisuals i això ho hem d'incloure a l'estratègia de contingut digital per intentar entendre quin és el comportament als museus i com això retroalimenta la manera en què es van dissenyar aquests materials d'àudio en primer lloc. I això ens porta a una exposició més recent, a Bristol Museum Art Gallery, Històries de Gènere. Va ser una exposició que es va celebrar de maig a octubre d'aquest any i els punts d'interaccions eren hardware àudio amb auriculars, audiodescripcions amb els dispositius dels usuaris, amb codi QR, vídeos amb llenguatge signat i codis QR perquè els visitants poguessin compartir les seves històries sobre gènere durant l'exposició. Teníem continguts d'àudio allotjats a diferents llocs per veure si podíem mesurar el comportament dels usuaris i els estan albergats a la pàgina web que es reproduïen automàticament i també vam incloure audiodescripcions a alguna de les pàgines web d'ASBA i va haver un gran nombre de reproduccions, com veuen a Google Analytics, però no vam poder diferenciar entre si es reproduïen dins el museu o fora del museu. I això és una cosa que voldríem seguir explorant per veure si podem diferenciar-ho en la propera ocasió. També hem carregat les audiodescripcions a la pàgina d'exposicions a la guia digital Bloomberg Connect, però com que no estaven vinculats a la galeria que el reprodueix en la propera ocasió, no carregarem les audiodescripcions a no ser que es reprodueixin dins del museu o que hi hagi una facilitació per animar els visitants a que hi accedeixin.
Thinking about...
Si pensem en l'àudio en línia i a la públic, el cas principal que tenim és la nostra listening room, on posem coses com podcasts, històries orals, registraments. Al SoundCloud, els nostres desenvolupadors han construït un custom blog i podem veure que ho fan servir molt professors perquè ho fan servir durant l'hora de classe, també al cap de setmana o quan tenen una pausa. Quan parlem de contingut àudio, hem de parlar d'accessibilitat. És important. És una cosa que explorarem en els propers anys. A veure si les autodescripcions i les audioguies són el mateix o són coses diferents. Un àudio múltiple en un mateix espai pot ser confús i volem fer més proves d'àudio amb grups d'accessibilitat i veure quin tipus de contingut les persones volen i que ens dirigeixi més el que ells volen i no pas el que nosaltres pensem que han de tenir. Què més? Bé, ara. Volem poder distingir entre els nostres visitants en línia i el contingut en línia i la visita a les museus. Podem fer servir aquestes etiquetes UTM que podem filtrar amb l'analítica per entendre les diferències entre aquests dos tipus d'usuaris, en presencials i en línia. Aquesta feina ha generat molts codis QR, hi ha diferents maneres de generar codis QR, n'hi ha gratuïts en línia, però a vegades canvien al final del link de la website i demanen diners. També hi ha codis generadors de codis QR o de codi obert. Altres coses que hem descobert és que hi ha diferents variables quan parlem d'aquests codis. Quan més curta sigui la URL, millor serà el codi. I tenim diferents codis QR per diferents coses. Pensem que escoltar, explorar, comprar és una cosa que explorarem en el futur. Pel que fa a la fotografia més general, i això té a veure amb la nostra estratègia de contingut digital que estem redactant. Hem fet seminaris amb el personal, també hem compartit els resultats. Serà un pla per fer front a tots els reptes per integrar tots aquests serveis més generals. I això és el que us volíem dir. Gràcies per escoltar-nos. Si teniu alguna pregunta, estaré encantat de contestar-la. I escriviu-nos perquè ens agradaria saber què esteu fent, què penseu després de la presentació i intentarem obtenir, tenir tots els nostres blogs sobre el que estem fent actius i actualitzats per poder-vos informar.
Moltes gràcies, Marc i Fei. Bueno, Marc, avui ens acompanyes. Moltes gràcies per aquesta fantàstica presentació del vostre projecte i gràcies per estar aquí també per respondre les preguntes del públic. Jo començaré jo.
Moltes gràcies, és fantàstic veure-us a Barcelona.
Mira, la meva primera pregunta va sobre el tema de l'organització interna, que és un tema que ja ha sortit avui i que és un tema recurrent a totes les jornades de públics. Perquè suposo que per fer tots aquests canvis i per fer tots aquests estudis que feu, necessiteu implementar algun tipus d'estratègies amb la resta de l'equip, no? Per fomentar una millor col·laboració i segurament superar algunes barreres organitzatives. No sé si ens podries parlar una mica sobre aquest tema.
Sí, és una molt bona pregunta i forma part de la nostra estratègia de contingut, és a dir, comunicació. Tenim l'equip digital i la resta d'equips i que s'han de comunicar. L'equip digital facilitem la tecnologia en totes les pàgines web. Hi ha altres teams de la col·lecció, exposicions, programació, màrqueting. I tens raó, quan treballem per afinar la tecnologia, a vegades és difícil traslladar aquests conceptes. I hi ha tots aquests sistemes, tous fem seminaris amb el personal perquè pugui provar la tecnologia. En comptes de mirar aquest contingut només com un document, sinó que intentem fer reunions per quan s'està desenvolupant una exposició, ens garantim que un dels persones del nostre equip estiguin presents. També quan es comença a parlar d'àudio i d'actualitzacions, diem, volem provar una cosa nova, parlem amb ells. No hi ha una resposta fàcil a la pregunta. Es tracta d'aprovar diferents enfocaments, perquè hi ha molts equips també.
Hi ha temps per alguna altra pregunta, si algú té. Sí, sí.
Bon dia. Jo tinc una pregunta sobre l'ús dels QRs. Heu comentat que va haver-hi una eclosió d'utilització dels QRs a l'època post-Covid. De fet, tinc dues preguntes. Una, s'ha mantingut el grau d'ús dels QRs en els anys posteriors fins ara, des d'aquesta època post-Covid? Aquesta és una. I una altra, perquè heu dit que no podíeu diferenciar entre l'ús del QR dins de les sales expositives i fora de les sales expositives. Però, en tot cas, teniu dades sobre una segmentació per edats de l'ús dels QRs? És a dir, els més grans o els més joves utilitzen els QRs més que els altres. Moltes gràcies.
Per contestar la primera pregunta, l'ús dels codis QR s'ha mantingut després del Covid, com la FEI ha explicat. La gent ara ja sap el que fa, ha après a accedir als serveis durant el Covid, era fer aquest rastreig. Per tant, la gent va aprendre com fer servir el codi QR i que t'ajuda a accedir a un servei. I la gent entén que el codi QR serveix per algo, per una cosa. I això penso que és en tots els grups d'edat. I ajudem a les persones amb la tecnologia i a fer servir el codi QR. Però per tornar a la pregunta, si tenim dades per segments de les persones i per edat, és una bona pregunta. I esperem que amb el nostre proper experiment, el projecte, podrem contestar aquesta pregunta perquè farem servir analítiques que ens ajudarà a distingir les visites web de les visites als museus físiques i quan tinguem aquestes dades podrem fer servir o referenciar unes dades amb les altres per veure els diferents grups d'edats. No tenim aquestes dades encara, però pensem que podrem obtenir-les en el futur.
Gràcies. Ha sigut un plaer poder compartir aquesta experiència del Museu de Bristol, més que res perquè les audioguies són un dels recursos més universalment utilitzats pels museus i és una eina molt potent i ha sigut fantàstic poder comptar amb aquesta experiència des d'Anglaterra. Moltes gràcies, Marc.
Thank you.
Moltes gràcies a tothom.